El nostre convidat d'avui és un jove santcugatenc amb una història personal de superació. Recentment ha engegat una campanya per captar fons per a la investigació de la retinosi pigmentària, una malaltia que pateix en primera persona. L'Arnau Busquets té 22 anys i ve disposat a compartir la seva experiència vital i també a animar la ciutadania a participar en la campanya que ha posat en marxa. Arnau, benvingut.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Avui tenies classe?
Bueno, tinc per la tarda, però sí, sí, però ara després més tard.
Pateixes retinosi pigmentària. Ens podries explicar en què consisteix aquesta malaltia? De què va?
Sí, bé, és una malaltia que principalment afecta els ulls, que és bàsicament que les principals neurones que hi ha a la retina es van morint, i això significa pues, que tens una pèrdua a la vista. I sobretot pues, afecta principalment pues, el que vindria a ser a la visió perifèrica o al camp visual, que és el mateix. I això, i primer, sí, s'expressa sobretot com durant, principalment, com diuen que les principals mostres durant els principals símptomes és que no veus durant la nit, que és a mi una cosa que em passa molt, i també pues, els canvis de llum o coses d'aquestes que sí que costa molt de que el teu ull s'adapti, però bàsicament perquè la retina, com que és mort, pues, no li entra la llum o li costa més agafar aquesta llum, que és la funció que fa principalment aquestes neurones.
Mm-hmm. La pateixes des que vas néixer? És hereditària?
Sí. Sí,
sí. Però tu, en realitat, com vas sentir a parlar per primera vegada d'aquesta malaltia?
Sí, clar, jo és una cosa que no en tenia ni idea. A mi m'ho van detectar als 16 anys, o sigui, realment fa poc, fa 5 o 6 anys. Sí que, clar, o sigui, nosaltres no en sabíem res perquè els meus pares, o sigui, després com ens van fer un estudi, bueno, abans de que me detectessin vam fer un estudi genètic i ells vam descobrir que el meu pare com la meva mare eren portadors d'això, però clar, com que no tenien els dos gens mutats, doncs no, això no feia que fes que tinguessin, ho patissin. Aleshores sí que és cert que el primer moment en què em diuen aquest nom doncs va ser com als 16 anys i va ser una cosa que vaig descobrir en aquell moment.
Uh-huh. I m'imagino que és a partir de llavors que la teva família t'explica una mica quina és la situació?
Sí, no va ser tan així, sinó que perquè, clar, la meva família també descobriu molt què era jo exactament, perquè, clar, tampoc tenim antecedents, hem molt llargs a nivell de família, i no en sabíem res, aleshores com sí que va ser com una mica doncs, a partir del metge que sí que em va explicar una mica què era... Pues, també una mica com anar buscant què és això, també en base com a associacions o a base d'altra gent, però sí que és cert que és una malaltia molt, bueno, bastant minoritària, és una malaltia com que fins que no coneixes el seu nom, pues, és com molt, molt raro conèixer-ho.
Mm-hmm. Com ha evolucionat fins a dia d'avui? Des dels 16 anys que t'ho diagnostiquen fins ara?
Sí, sí que... no hi ha un camí comú per tots els pacients en el sentit de que cada persona pues, li evoluciona diferent i de fet com aquí està com el gran kit de la qüestió a nivell científic i tot, de que sí, estan des de, bueno, com mirant què hi ha i també hi ha molts gens que causen això, però sí que és cert que en el meu cas pues, sí que jo, per exemple, vaig tenir una època en què se'm va estancar com molt i no va tenir cap evolució, cosa que estava bé, però després, per exemple, després de la pandèmia sí que vaig tenir com un gran boom de pèrdua tal i és com que o sigui, no depèn molt depèn molt com del moment vital, també diuen que va com molt relacionat amb temes de que si tens grans moments d'estrès pues, també pot afectar directament i tal.
I és això el que et va passar quan la pandèmia? O sigui, vas patir per aquella situació i et va provocar que s'accentués?
No ho sé, o sigui, jo també estava com en un moment vital com molt, molt... Clar, jo estava en aquell moment com acabant el batxillerat, fent la CLE tal i qual, però clar, no ho sé exactament, també em van dir que podia ser per un tema de pubertat, de final de la pubertat, però clar, és una cosa que quan et diuen, vale, has perdut vista, és com, vale, ok, però clar, tampoc és un moment de saber el per què, saps? Però hi poden haver-hi molts motius al darrere, pot ser simplement que t'ha passat això doncs perquè és l'evolució natural de la malaltia, o pot ser perquè... Pues a mi em van dir, sobretot, segurament devia ser una cosa de que pues, és un moment final de la pubertat i pues, va passar això, però no, saps? Però jo no ho sé exactament, o sigui, són tot hipòtesis.
Ja. Actualment, quin percentatge de visió tens?
Fuà, clar, o sigui, actualment jo estic, jo crec, entre un 2-3% de vista, una cosa així. Clar, o sigui, estic com... O sigui, sí que és cert, com que la visió central, que és, diguéssim, com... encara la mantinc molt, però tot el que vindria a ser com la perifèria de l'ull és una cosa que ja és com la tinc molt, molt, molt deteriorada i està com molt ja, pues, així, fotuda. Però bueno, com que també són, és com evoluciona, i aleshores sí que em diuen molt de que m'haig de cuidar molt la vista, haig de cuidar molt la salut, en el sentit de, pues, fer una dieta sana, tal i qual, perquè diuen que com va molt relacionat amb això.
Tot afecta. Tot afecta. Sí. Actualment és una malaltia que no té cura, però diuen que la investigació avança de manera esperançadora. Tu saps en quin punt està ara mateix la investigació?
Clar, o sigui, jo sé el que sé, perquè tampoc soc científic.
Pel que t'expliquen
sí.
A tu.
No, sí que està avançant. Avança lent per un tema de que per investigar necessiten diners, i és una cosa que pues, anem mancats d'aquí bastant, i sí que com comencen a haver-hi algun projecte, també és veritat que tota la qüestió d'intel·ligència artificial pot ajudar molt a nivell d'investigació, també com a nivell de bases de dades i de generar pues, eines compartides entre els científics i coses d'aquestes que jo no hi entenc gaire, però sí que és com que comencen a haver-hi algunes coses. L'únic que, clar, com que no tenen un 100% de seguretat de que això sigui efectiu, doncs no poden provar-ho amb tothom, i tot el que hi ha encara està molt en fase inicial, en el sentit que tot això, doncs, té uns procediments legals i que han de certificar que realment funciona, i que actualment, doncs, encara està, hi ha moltes coses, però està en una fase 1, és a dir, que ho estan provant amb ratolins o amb coses d'altres, com coses, o amb el propi laboratori. Aleshores, com que li queda un llarg recorregut de, bueno, com de, que depèn bastant del temps i de com funcioni tot plegat.
Fa uns dies has engegat una campanya per recaptar fons amb el suport i la col·laboració de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Abramos los ojos a la esperanza.
Sí.
Com va?
Pues va molt bé, la veritat. O sigui, estem molt contents. Aquest matí ho he mirat i portem ja vora 4.000 euros, cosa que realment és una gran notícia. Realment està funcionant molt, perquè al final nosaltres sí que ens vam... Bueno, sí que la part econòmica per nosaltres és una part important, però també una part que crec que és bastant més important que l'econòmica, que és tota la part de sensibilització i que la gent conegui una malaltia com aquesta, al final, perquè al final és una cosa que fins ara és com que et diuen retinosi pigmentària, és una cosa pues, completament desconeguda i com molt, molt pues, tapada, i com que crec que en aquest àmbit pues, sí que està funcionant. Bueno, i l'econòmic també molt. Així que estem prou contents, de veritat.
Uh-huh. Coneixes més gent afectada per aquesta malaltia?
A veure, clar, conec poca gent, però perquè som pocs i hi ha molta gent que també, amb tot el sentit del món, pues, hi ha molta gent que jo no sé si ho té o no, però per un tema de... Sí, sí que conec gent, però molt poca, però també hi ha un tema que es costa molt explicar-ho, costa molt també acceptar una cosa com aquesta, però bueno, com que sí, també l'altra qüestió és que la mitjana d'edat d'aquesta... O sigui, quan la gent li detecten la retinosi pigmentària, sí que és cert que hi ha una mitjana d'edat que és bastant alta, que la gent que li detecten doncs, ja està als 40-50 anys, i aleshores també és complicat. O sigui, estàs en un altre moment de la vida completament, que no pas quan en tens 16 o 20, que realment doncs, ets jove, però sí que és cert que conec alguna persona com amb 40-50 anys, però gent jove amb retinosi en conec molt, molt poca.
Abans parlaves al principi d'entitats, d'associacions, existeixen que se n'ocupin de difondre i de fer una mica de col·lectiu entre les persones afectades?
Sí, clar, tenim per una banda, com el que vindria a ser la casa més gran de tot això, que és la ONCE, perquè al final com s'ocupa tot això. Després sí que hi ha associacions més petites, com podria ser l'Associació Catalana que es diu Retina Catalunya, que és bàsicament com tot d'afectats de problemes de retina, que abans es deia Associació Retinosis Pigmentària, però ara hem canviat el nom, i sí que aquesta associació es centra molt més en generar una xarxa, i sí que hi ha gent, però sí que és una associació més petita, però també fa una feina com molt de igual que el que estic fent jo ara, de difondre i també de fomentar pues, això de xarxa i de fomentar que hi hagi recerca científica i això, bàsicament.
I tu comptes amb el suport d'alguna d'aquestes entitats i formes part d'alguna d'elles?
Clar, jo formo... O sigui, hi ha tot un tema, del tema de la ONCE, que sí que jo sempre dic que és com molt ajudatenca de si necessites una cosa a la vida, pues, que sempre hi és, però sí que, bueno, com jo hi compto, sí, com, sí, compto, però poc, perquè és una cosa com que a mi sí que em queda una mica lluny i bueno, també és com que és com, bueno, com que normalment fa més bola i que és una associació que el tenir més nom i el tenir com més repercussió, pues, és com que a la gent li costa en general, però l'associació de Retina Catalunya sí que, bueno, hi participo, però sí que tinc contacte amb ells i de fet ens estan ajudant molt amb el tema aquest de la campanya, així que això.
Tornem a la campanya, com s'hi pot participar?
Bé, es pot participar, sí, per una banda hi ha tot el tema de la cursa l'1 de juny a Cantoni, que al final és com la iniciativa...
La cursa Ramon Oliu, sí. Que tu ja has participat altres
sí,
vegades.
Sí, sí, exacte. aleshores, sí, la cursa aquesta, pues, al final és una cosa que es fa des de fa molts anys i que té una història al darrere bastant bonica, que és al final pues, un homenatge, però que aquest any pues, també hem aprofitat com que coincideixen diferents coses, vam aprofitar pues, per fer aquesta campanya i aleshores, pues, si per altra banda també hi ha una espècie, no sé si dir-li Verkami o recollida de diners per internet que es pot fer i que tu pues, poses els teus diners i pots recaptar, i serveix pues, per recaptar fons i això.
O sigui, d'una banda hi ha la cursa Ramon Oliu a Cantoni Gros,
sí.
Que tu hi participaràs,
sí.
I aquí no sé com funciona, la inscripció és solidària o com és?
Sí, la inscripció sempre ha sigut gratuïta, sempre, l'únic que aquest any pues, sí que al final del formulari s'ha inclòs com l'apartat de la donació solidària per si algú la vol fer, però la participació a la cursa sempre ha estat completament gratuïta i continua sent així. I aleshores sí que, pues, sí que és, va lligat en el sentit de que sí que s'està intentant potenciar que la gent que s'ha inscrit pues, també pugui fer una donació si ho pot fer o vol i això.
I paral·lelament a aquesta cursa hi hauria la campanya de Verkami Abramos los ojos a la esperanza, que hi ha la gent que vulgui, doncs pot entrar buscant aquest títol, Abramos los ojos a la esperanza, i pot fer les aportacions que consideri.
Exacte.
No?
Sí, sí.
Què és el que... quina quantitat esperes recaptar?
Sí, este any ja ha marcat 20.000 euros, que ojalà poguéssim arribar-hi, perquè realment seria molt guai i ajudaria molt a la recerca. Però sí, sí, no sé, sí, a mi m'agradaria molt arribar als 20.000 euros, realment seria molt, molt xulo. Sí que és aquest objectiu. Si arribéssim a menys, doncs estaríem igual de contents al final.
A veure si és possible.
Sí, 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 a veure.
20.000 euros entre tanta gent.
Sí, sí.
Jo crec que és assolible.
És assolible.
Com t'afecta la vida diària la retinosi pigmentària?
Fuà, clar, m'afecta de moltes formes. Sí, principalment m'afecta, doncs, o sigui, condiciona molt la meva vida i ho ha fet. O sigui, clar, jo és una cosa que el tenir des del meu naixement, doncs sí que és cert que jo per les nits és quan em costa més com veure o trobar-me amb les coses. Sí que jo com a cosa rara, com que m'ha passat, bueno, com m'ha passat sempre, és el tema de xocar-me amb la gent o no veure alguns objectes si estan mal col·locats, o si per exemple hi ha un tros al terra doncs, mal col·locat i no hi ha cap mena de senyalització, doncs jo m'hi tropassaria o com... també pues, això, com el tema de quan entres a un espai que és completament fosc i vens d'un que té molta llum, pues, sí que em costa adaptar-me a l'espai perquè al final pues, és com que no veig i el meu ull s'ha d'anar adaptant amb el temps. Sí que és cert, com que això si no ho vius pues, es costa molt d'entendre-ho. I també pues, això, que moltes vegades m'ha passat pues, de xocar-me amb faroles o xocar-me amb gent, però per tema de que jo no estic veient aquell objecte i que al final moltes vegades semblo el tonto que s'està xocant amb una farola, però al final potser és perquè aquella zona no està suficientment il·luminada o perquè, no sé, o sigui, i que sí que és cert que una cosa que està passant, bueno, que passa bastant a Sant Cugat, és que Sant Cugat és una ciutat com molt poc accessible en el sentit de que hi ha molt poca voluntat, bueno, no sé si és voluntat política o no, però que sí, hi ha carrers com molt mal asfaltats, hi ha molt poca il·luminació en algunes zones, i que això és una cosa que sí que pues estaria bé, i ja que estem aquí, pues, dir-ho, pues, de cara al futur, que si algú ens escolta, pues, que es pugui millorar en aquest sentit.
Mm-hmm. T'ajudes d'algun bastó, d'algun estri a l'hora d'anar per la ciutat?
Clar, no, de moment no, però sí que és una cosa que molta, o sigui, els pares i tal ja m'han anat dient, però sí que és una cosa que com costa assumir, ja va, pues, també pues, una cosa pues, complicada, vulguis o no. Sí, sí, jo sí que m'ajudo moltes vegades de la meva família o d'amics també. També és veritat pues, que tota la gent que em coneix pues, sap que em passa això i pues, m'intenten ajudar el millor que poden i saben.
Estàs estudiant dues carreres, periodisme i polítiques.
Sí.
A què et vols dedicar professionalment en un futur?
Uau. No ho sé, o sigui, no, jo vull fer com molt... En el seu moment volia dedicar-me molt en tot el tema pues, de periodisme enfocat en política, però clar, ja no ho tinc tan clar, no sé, he anat divagant molt. Sí que m'agradaria pues, molt aquest punt de sensibilitzar i políticament com tot el tema aquest de discapacitat i tal, pues sí que m'agradaria fer-ho com des de les dues vessants, perquè al final és una cosa que actualment està com molt, molt buida, en el sentit de que queda molta feina per fer, malauradament. I això, no sé exactament el lloc concret on m'agradaria estar, però sí que hi haig de rumiar una mica, perquè cada cop em queda menys per acabar els estudis i sí que em toca començar a pensar-ho.
En quin curs estàs?
A tercer.
Estàs a tercer. Les dues carreres?
Sí.
Les dues carreres. I no et tira més una cosa que l'altra?
Sí, sí que l'últim any m'ha tirat molt més com la part de polítiques, però clar, no sé si ho acabaré treballant en aquest sector o no.
Uh-huh. També estàs treballant?
No, ara ja no. He treballat.
Però has estat treballant?
Sí.
Què feies?
L'any passat vaig estar com a monitor d'extraescolars i de natació, perquè en el seu moment pues, jo nedava molt, ara ja no tant, però sí que he estat fent de monitor i tal, i ja està, i bueno, com també aquest any bueno, vaig estar com una espècie de pràctiques i tal, però ho vaig deixar per tema d'estudis, de que no...
Incompatibilitat, diríem, no?
Incompatibilitat, sí. I això.
Practiques esport?
Sí, sí, sí.
T'agrada?
M'agrada, sí, o sigui, almenys em permet distreure'm una mica i bueno, buidar una mica el cap, a vegades va bé.
I la teva especialitat, podem dir que és el running?
Bueno, no ho sé, o sigui, jo no ho diria tant, perquè clar, jo he passat per molts esports, i bueno, sí que...
Quins esports has practicat?
Clar, de petit feia futbol, no sé, és que he fet una mica de tots els esports, també he fet molt de natació, he fet, ara, i ara, pues, sí que aquests últims anys des de la pandèmia, pues, sí que m'he dedicat tot el tema de córrer més, però clar, no m'agrada dir-ho que és com la meva especialitat, perquè sí que pues, la natació també m'agrada, jugar a futbol també, i no sé, com m'agraden molts esports, si algun dia algú em diu, vols venir a jugar a bàsquet, pues, també, o sigui, com que... Em tira molt tot, però sí que és cert que el tema de córrer pues, els últims anys m'ha tirat més, però perquè era una cosa que podia fer jo sol, sense ajudar ningú, que pot sortir qualsevol hora, i no sé, ja he vist que s'ha posat de moda, doncs... Pues...
Home, has fet 4 maratons,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Quines?
Doncs pues mira, he fet principalment la de Barcelona, que l'he fet, fet 3 anys repetidament, i també vaig fer la de l'Escala, que és una marató molt petita, perquè és com una marató com així més popular i tal, de fet érem 30 persones corrent la marató, però bueno, sí, realment era una cosa molt... Sí, que jo quan m'ho vaig proposar en el seu moment els meus pares em van dir estàs boig, saps? I van pensar ja ho deixarà d'aquí 4 dies, però bueno, que al final n'he fet 4, però també és una mica aquest objectiu com d'assumir personal i com, no sé...
T'agrada?
Sí, sí, sí.
Si no te'n consideres un especialista, almenys
sí.
T'omple i t'agrada.
Sí.
Sí? No te n'amagues, de fet, avui has vingut a explicar la teva història i parles obertament de la malaltia. Ho fas, a més, en un podcast que publiques.
Sí.
I per què vas decidir, mira, ara explicaré això en un podcast?
Sí, jo sí que m'he trobat com que... Ui, perdó. no, sí que m'he trobat que tot el tema de discapacitat i tot el tema aquest és com molt tabú en la societat avui en dia i com que sí que, sí que es parla com molt d'inclusió, és un tema molt, molt ampli, però que al final a la gent encara avui en dia li costa molt parlar de, la discapacitat com a tal, i és una cosa com que està molt, molt tapada. Tu, i és com que si tu dius que tens una... algun problema de discapacitat no, tal, pues, de cop i volta pues, és com que se't miren amb una cara diferent, se't miren amb una cara rara, i pensava que realment està bé com donar-li una volta i parlar-ho des d'una normalitat i des d'una senzillesa de dir, o sigui, això existeix, però també pues, i també explicar pues, la cara bona i la cara dolenta, perquè sí que és cert que jo em trobo amb molts problemes en el meu dia a dia. Jo, per exemple, als estudis pues, també tinc moltes complicacions a l'hora d'estudiar, al dia a dia pels carrers, i que crec que aquestes coses, si no les expliques, queden amagades, i si no ho faig jo, tampoc ho farà ningú. I aleshores, si això no es fa, doncs tampoc ningú podrà canviar les coses, tampoc ningú podrà pensar, vale, hauríem de fer alguna cosa. I pues, jo que tinc ho vist, pues, també tinc pensat, tens l'obligació d'explicar-ho, també era una mica aquesta sensació de pensar, bueno, pues, et servirà també pues, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent et pugui ajudar millor, i ja està.
O sigui que hi ha... Per una banda, hi ha una necessitat de compartir i explicar tot això perquè la gent ho conegui, però també hi ha una intenció que les coses canviïn, no?
Sí que les coses canviïn, però clar, jo també penso que hi ha masses aspectes en què han de canviar les coses, però cap al tema d'inclusió. I aleshores que jo doncs, dic, a mi em passa això, com a qualsevol altra persona amb discapacitat, li podrien passar altres coses, i també doncs, que... Sí, pues fer una passa més, però perquè la gent sàpiga que existeixen encara avui en dia aquestes injustícies.
Ets un jove molt ocupat, eh? A banda de l'esport, què és el que t'agrada fer quan tens una mica de temps per tu?
Sí, també, pues quedar amb els amics, no sé, estar per casa també, veure la família, coses aquestes... Sí, és que tampoc és una mica això, t'estic molt ocupat, però també perquè m'agrada fer aquestes coses i ja està.
I quin missatge t'agradaria compartir abans de marxar?
No, m'agradaria compartir que primer de tot que vinguin a la cursa si poden o volen, que sí, també pues, que puguin contribuir, però que també que això, jo crec que la idea és que cal que s'apostin la investigació i en la recerca en malalties minoritàries, perquè avui en dia està com molt buida la cosa i com que tampoc hi ha voluntat política d'invertir en investigació, que és molt necessari, i per altra banda pues, que Sant Cugat ha de ser una ciutat més accessible per les persones amb discapacitat.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies per venir a compartir la teva història. Esperem que la gent doncs, a partir d'ara conegui la realitat d'una altra malaltia minoritària de les que en parlem sovint en aquest programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.